tot el que pogués aconseguir.
Passa que la tècnica està avançant i cada avanç tècnic suposa una troballa nova.
M'avisen que tenim connexió a l'altra banda de del micro.
Dóna-me la gràcia.
Gràcies, bueno, no, encara es queda. Sí, esperem fins al final, no, Toni.
He de marxar.
No, però així que canviem de tema.
Ah, bueno, sí, canviem de tema.
Gràcies per tot el que ens has explicat.
Rafael, estàs per aquí?
Sí, senyors, estic per aquí.
A veure, jo, abans d'entrar en matèria, jo recordo la setmana passada, el dijous passat, que no vam intentar parlar amb tu,
sí,
però no vam aconseguir-ho, però vam parlar de que la sortida aquella que vam fer a Tautavell,
Taüll,
tu et vas comprar un meravellós arc. Jo no sé si en aquests 15 dies o 10 que han passat si has aconseguit caçar alguna cosa o què.
No he aconseguit caçar res, i el més trist és que tampoc he aconseguit fer foc, que era la missió principal de l'arc, val? Perquè és molt bo, perquè esclar, ells t'ho menen com un kit per fer foc, doncs això, com es feia fa 500.000 anys.
Sí.
I és clar, ja hem de tenir en compte que a veure, amb l'arc que proporciona aquest famós kit, doncs és totalment inviable.
Però això, culpa és teva de que no sabies fregar bé, o és que no han fregat bé?
És que no han fregat, no han fregat
bé. No han fregat bé, ja ho dèiem.
No serveixo ni per fregar-ho. A veure, no ho han fabricat bé. Mm. Resulta que, esclar, a l'arc el visualitzeu tots, un arc.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs, esclar, tu has d'enrotllar el que seria la broca, sí, que ha de fer la fricció sobre una altra fusta que tu posaries plana. Doncs bé, tu has d'enrotllar la broca amb el fil d'aquest arc. Però és clar, el fil ha de tenir suficient marge com per ser enrotllat al voltant de la broca, de manera que quan tu l'accionis amunt i avall, la broca es desplaci per aquest fil i això generi la rotació que generarà la fricció. Però és clar, resulta que ho tens en tant aquest arc que és impossible enrotllar la broca en el fil.
Vale.
Per tant, enteneu que vull dir, ha de ser un arc que no funcioni per caçar en cap cas, perquè el fil no ha d'estar tens.
Ja.
Però vol dir que no feia falta la força d'un home de la prehistòria?
Això també, però esclar, són molt hàbils, i en el kit també hi havia una petxina. Que és clar, una persona pot pensar, dius, bé, doncs la petxina deu ser per posar la brasa després, quan obtens la brasa, que jo era tan optimista que pensava que obtindria una brasa immediatament, doncs bé, per posar la petxina per no actuar a piròmans improvisats a discreció. Doncs no, la petxina és perquè, esclar, tu amb una mà, un cop has aconseguit la missió impossible d'enrotllar la broca en aquest fil d'aquest arc hipertens, doncs bé, com aguantes la broca perquè no es bellugui? Amb la mà, clar. Segurament un homo del Heidelbergensis, com els que tenien allà a la cova de l'Aragó, a Tautavel, doncs segurament seria prou robust com per aguantar-ho amb la mà. Però els homo sapiens actuals som una mica més tendres, m'atreviria a dir. Tenim el tacte més fi.
La pell més tova, vaja.
La mà quedaria totalment erosionada, mai millor dit, d'aquesta ficció. I per tant la petxina aquesta, doncs és senzillament per protegir-te la mà a l'hora de ficar la broca fixa sobre la fusta per tal de que no es bellugui. En fi, farem intent canviant el fil d'arc per una fibra més maleable.
Nosaltres anirem caçant el mamut mentrestant.
Un fil de nylon d'aquests ni de pescar.
Per què no tornes a Tautavull a veure si t'ho arregles?
Sí, també, però bé, penso que acabarem més ràpid doncs fent el sistema casolà de deixar...
Pleguem perquè això no farem la pregunta.
Sí, perquè jo com a mínim ja he posat les costelles al congelador perquè veig que de moment no les cauré.
Sí, però bé, jo us ho vaig explicar, que vaig anar a un curs d'evolució humana, sí, i el professor l'últim dia, doncs, l'estrella del final de curs seria doncs fer foc amb aquest sistema, i va ser totalment impossible, per tant, doncs, però bé, la cosa enganxa, és bastant addictiu,
Bueno, sí, pues, tu intenta, ara, si el dia que aconsegueixis, llavors m'expliques com s'ho feien els dies de pluja, però això serà una altra manera de parlar-ne.
Bueno, no cremis de casa, per si de cas.
Ens penges un vídeo a YouTube de com ho has fet, si no ens ho creurem.
Sí, ja ho faré un vídeo exacte al YouTube i així tots ho podreu veure.
Bé, i ara, una pregunta que tens... Ja saps que sempre fem una pregunta així. Tens, 5 minuts per contestar-la.
Molt bé.
5 minuts, vull dir... Avui plou,
Avui plou.
És conscient. Aleshores, jo és que pensant, dic, ostres, recordes allò que t'agafa una mullena i vas amb un jersei de llana i se't mulla, després quan te'l treus i el poses allà al costat, diu, compte no el posis davant d'una estufa o davant d'un radiador perquè amb l'escalfor es pot encongir.
Sí.
Aleshores, què passa amb els ramaders, amb els xais, quan plou? Què li fan als xais? Els porten a l'aire lliure perquè no s'escongessin?
Doncs, home, en part...
Vull dir, a veure, pregunto, com és... La pregunta, ara, no? Per què la llana s'encongeix quan està fora del seu hàbit, com qui diu, i quan la porten posada, no?
Molt bé. És molt interessant la pregunta i molt divertida. Molt divertida. A veure, hi ha diverses explicacions. Una, i bàsica, és que, esclar, la llana, quan està fora del seu hàbitat, com m'explica en Joan Anton, és que, per dir-ho d'alguna manera, aquesta llana, doncs, està morta. En canvi, la llana, quan està a sobre l'ovella, és un material biològic, és un material viu, que té capacitat de regeneració.
Uh-huh.
D'acord?
Sí.
Una pista ja la tenim per aquí. De manera que, esclar, la llana viva, doncs, té unes propietats elàstiques, unes capacitats de recuperació del seu estat inicial determinades, elevades, que permeten a l'ovella doncs tenir un aïllament tèrmic important, que per això és un material apreciat per nosaltres, per fer jerseis, perquè evidentment abriguen moltíssim. Aquesta ja seria una primera explicació. Quan tu l'extirpes de l'animal, aquest material deixa de ser biològic, és una matèria morta, i és clar, ja tenim problemes de conservació. De manera que les propietats elàstiques que tindria aquesta matèria que pot tornar al seu estat original ja quedarien totalment alterades. Aleshores, què més ens passa? Mireu, per què ens escalfa la llana? Us ho he preguntat per què escalfa la llana? Alguna vegada?
No sé, jo no he vist cap xai constipat, ara que ho dius.
Per l'aire.
No, eh?
No, per l'aire.
Doncs molt bé, doncs resulta, clar, atrapa l'aire. I com és que l'atrapa l'aire? Perquè resulta que la llana és una fibra. Fins aquí, bueno, tothom podria intuir-ho que és una fibra. Però bé, com està formada aquesta fibra? Doncs mireu, si miréssim la llana amb un microscopi electrònic, que ens endinsaríem milions de vegades en l'estructura interna d'aquesta fibra, veuríem que en realitat són escates microscòpiques, com una pell de rèptil, formats per escates, i bé, doncs l'aire queda atrapat en aquestes escates microscòpiques. I per això proporciona doncs, aquesta escalfor. Aquest, l'aire actua d'element aïllant, però no és la llana la que aïlla, sinó és l'aire que queda atrapat en aquestes escates microscòpiques.
O sigui, d'alguna forma el que estàs dient és que nosaltres escalfem l'aire que ens protegeix de que ens entri el fred de fora, vaja.
Sí, de fet, l'aire l'escalfem nosaltres mateixos quan ens posem la prenda.
Exacte.
A sobre, doncs que el nostre propi calor queda atrapat en aquestes escates.
I la llana és el suport, i prou.
La llana és el suport que atrapa aquesta temperatura, sí senyor.
Uh-huh.
Sí senyor.
És un doble vidre.
Quin problema tenim quan el rentem? Doncs que aquestes escates, si les agitem bruscament o si les sotmetem a canvis bruscos de temperatura, com pot ser quan ho rentem, perquè clar, allò doncs, fa moltíssimes voltes, moltíssimes revolucions, i a més està sotmès a un canvi brus de temperatura, s'eleva molt la temperatura.
Si les centrifugues encara millor.
I si les centrifugues encara millor, doncs aleshores, què li passa? Que es trenca aquesta estructura microscòpica de les escates, perden tota l'elasticitat, i ja un cop queden deformades, ja no poden tornar al seu estat original. Enteneu? I per això queda totalment encongit. Però és gràcies a l'alteració que li fem al trencar l'estructura microscòpica de les escates. Únicament. En canvi, l'ovella no està sotmesa a un canvi brusc, tan brusc de temperatura, perquè si plou...
L'haurem de posar al microones, l'ovella.
O al rentador, a veure què li passa.
I per tant no perd aquesta elasticitat i tampoc se la sacseja l'ovella en principi, tant com perquè l'estructura microscòpica de les escates, pobres ovelles,
s'alteri
si... tan dràsticament.
Rafael, sense volem descobrir la font de la joventut, perquè una ovella vella la posa en un centrifugador i la torna és petita, o millor.
És possible, sí. De tota manera, bé, és un exemple més de com la temperatura pot alterar les propietats de la matèria, tal com vam veure fa uns pocs dies allà al Foro Solar a Odeillo, que vam veure tots doncs, com en pocs segons, amb una matèria opaca, que ofereix una pantalla efectiva a la llum, doncs aquesta energia que conté la llum es transforma en energia tèrmica d'una manera gairebé instantània. En canvi, una matèria translúcida o transparent doncs no mostrava aquesta opacitat o resistència a la radiació i, per tant, doncs la temperatura trigava molt més temps en manifestar-se. Esclar, també un altre factor que influeix en el tema de la llana és l'acumulació d'humitat. La humitat, doncs, evidentment, ens satura la matèria i també produeix un canvi d'estructura. Però bé, ja veieu que les pobres ovelles, amb les seves escates com de rèptil, doncs ja veieu que tenim una estructura similar en un mamífer a lo que és la pell d'un rèptil. Uh-huh. En realitat, les escates de la llana de la ovella són idèntiques a les escates que tenen les pells dels rèptils, que també doncs, els hi permeten tenir un aïllament, si més no, un primer aïllament, els rèptils que són de freda, doncs sabeu que es passen la meitat del dia per anar al sol, precisament per intentar acumular aire calent en l'estructura doncs, d'aquestes escates.
Però no s'en fan.
Abans que fins i tot després les plomes van créixer a partir d'aquestes escates.
Això fa pensar d'un origen comú, evidentment. No?
Sí, 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 un origen comú d'aquest aïllament tèrmic. Sí, senyor.
O sigui, les ovelles venen dels cocodrils.
Les ovelles venen dels cocodrils. I nosaltres també.
I els cocodrils volen que tornin cap a elles. Sí,
però de totes maneres, sí, jersers d'escates de cocodril no se'n fan, no?
No, però hi ha jersers de llana que porten un cocodril dibuixat.
Sí, això sí.
Rafael, deixem-ho aquí, perquè escolta, aquí veig que la gent ja...
Ja s'animen, eh?
Sí, ja s'animen, sí, ja ho saps tu.
És fantàstic.
Molt bé, tu segueix practicant, i si no, compra't un forn solar d'aquests petitets, que ja vas veure que aquella branca s'encenia amb res, amb dècimes de segon.
Sí, 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 amb dècimes de segon era força, força sorprenent.
Era molt més ràpid que l'arc aquest que tu... intentes encendre, no?
No, però ja veureu que ho aconseguirem, eh?
Si no,
primer t'has de fabricar la bombeta i els miralls, eh?
Sí, sí, sí. No, em referia amb l'arc aquest d'Homo Heidelbergensis. Bueno. Doncs intentarem fer foc i bé, jo us passaré, un vídeo.
Tens un mes de temps perquè a la Marató Messier podem fer una prova i ens ensenyes com funciona.
Ah, clar, el que passa que no sé els senyors de l'aeromodelisme que pensaran de... d'astrònoms piròmens.
També és veritat. Molt bé, Rafael. Gràcies per atendre'ns, com sempre, i dins de 15 dies tornem a estar amb tu.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Molt bé, queden un parell de minuts de programes. Recordem, si de cas, la setmana que ve tenim una xerrada prèvia a una